Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel. Comença el temps de descompte en aquest dilluns 23 de febrer de 2015. Home, si parlem de futbol, hem de destacar, com no, aquesta nova victòria del Sobrense que va aconseguir abans d'ahir, a la tarda, al camp del Moja. Moja 1, Sobrense 2, un partit que té doncs diferents lectures, gairebé totes elles positives. Després d'una primera part més aviat discreteta, sense gols, a la segona els gols de Josep Maria Mercè i del debutant Issei Nakajima, doncs vam poder, com es diu en aquests casos, tirar a terra pel mig per endur-se amb aquests 3 punts, tot i que el Moja va marcant els instants finals i el Sobrense va haver d'afrontar els darrers instants també del partit amb un home menys per l'expulsió de Marc Chan. En qualsevol cas, 3 punts prou importants els que va aconseguir el súbum del camp del Moja, que segueix estant en aquestes posicions de privilegi. La pregunta la deixem en l'aire. Ens ho hem de començar a creure? En fi, més futbol. Parlarem també dels Sitges, d'aquests Sitges que ahir va mereixer més davant un Òdena que en va tenir prou per aprofitar una errada, una pèrdua de pilota al mig del camp dels Sitges per endur-se els 3 punts d'Aiguadols. 0-1 va guanyar el líder, que continua invicta gràcies a aquest gol solitari al minut 17. Un Sitges que ho va intentar, només va faltar marcar. L'empat, tornem a repetir, hauria estat, sens dubte, el més just. Però atenció, perquè no va la badar, perquè el Sitges passa de jugar amb el líder i amb el darrer classificat. Visita el camp de la Múnia aquest proper diumenge. I en l'apartat futbolístic també parlarem d'aquesta nova derrota del juvenil de la Blanca a la Lliga Nacional. Prat 4, Blanca 1, nou pas cap al descens, proper partit. A veure si és possible sumar com a mínim un puntet aquest diumenge al Nou Pins Vents davant el Cornellà. En l'apartat de bàsquet destacarem, com no, aquesta victòria que és gairebé definitiva del bàsquet Sitges davant el Molins de Rei, 57-45, un bàsquet de Sitges que consolida el seu liderat, que està cada cop més a prop de Copa Catalunya, amb aquestes 19 victòries i una única derrota, i que deixa el Molins a 3, per tant, camí força planer, tot i que el seu tècnic, després ho escoltaran, Edu Piñero, diu que encara no hi ha res decidit. En hoquei patins, també parlarem avui de la derrota que va patir el Club Patí Sitges 3-8 davant el Calafell aquest passat divendres a Pinsvens. Massa càstig davant un Calafell molt efectiu que va aprofitar la situació de superioritat a la pista arran d'un seguit de targetes blaves i expulsions que van deixar el Club Patí Sitges en inferioritat numèrica. Potser, probablement, com ens va dir el seu segon entrenador, Rubén García, era aquesta l'última oportunitat per enganxar-se al tren de l'ascens. I bon ambient també el que es va viure aquest passat dissabte a Pinsvens en el partit de juvenils entre el Patí Sitges i el Barça, al final amb victòria blaugrana per 3-8. I com no, també hem de parlar de rugby, d'aquesta èpica victòria que va aconseguir el Rugby Club Sitges aquest passat dissabte a Santa Bàrbara, amb llamps i trons inclosos. Victòria per 15-12 que li dona gairebé la permanència. Comencem. Quatre i set minuts de la tarda, engeguem aquest nou temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest dilluns 23 de febrer de 2015. Tot el gruix de la informació esportiva d'aquest darrer cap de setmana fins al punt de les 5 de la tarda. I comencem repassant i desgranant el que ha donat de si la jornada número 21, tant a segona com a tercera catalana. Grup tercer de la segona catalana que ens deixa aquests resultats. Vegas-Sant Mauro, partit ajornat. Sant Joan d'Espí 0, Olivella 0, Vistalegre 2, Martorell 1, Marianao 1, Júnior 0, Sant Andreu de la Barca 0, Gornal 4, Bellvitge 2, Espluguenc 1, Prat B 0, Canvi d'Alet 3, Moja 1, Sobrense 2 i Penya Unió Màlaga 3, Sant Cugat 1. Tot queda pràcticament igual a la classificació, continua liderant-la el Canvi d'Alet amb 45 punts, 43 per Vistalegre, el Subo, que és tercer, també amb 43 punts, 40 per Unificació Bellvitge i el Gornal amb 39, 37 per Marianao, 32 per Sant Mauro, i amb aquest partit pendent Al camp del Begues, 29 per Moja, 24 punts per Sant Cugat i Martorell, 23 per Júnior, 22 punts sumen al Prat B, l'Espluguenc i l'Olivella. El Sant Joan d'Espins suma 21, 19 per Begues, 17 per Penya Unió Màlaga i Sant Andreu de la Barca cua amb 17. Victòria d'aquelles que són importants. De fet, ho són cada setmana. I si els obrers segueixen aquesta progressió, torno a fer la pregunta. Ens ho hem de començar a creure? Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta és la gran pregunta a dia d'avui. Però aquesta pregunta pot ser perfectament vàlida a l'anterior jornada, a la que ve, i d'aquí dos o tres setmanes, si cal.
Sí, sí, sí. El que passa que, a veure... Això ja, de fet, se l'hem preguntat allà vegades ja a l'entrenador, no així d'aquesta manera, sinó de comencem a creure en el somni.
S'ho preguntes del dret, del revés, dret, esquerra, dalt, baix, no. La pregunta jo te la faig directament a tu i la deixo també una miqueta.
Me la fas a mi?
Sí.
Jo sí que me la començo a creure, jo sí. Jo sí que me la començo a creure i no vull posar pressió al Sobrense. Sobrense té un equipàs. Però és que ja no és tan sol l'equipàs, és que s'ha jugat tot. S'ha jugat tot. Ahir parlava amb Fernando León i em deia, és que és un, va estar veient el partit, jo no el vaig veure, però ell va estar veient el partit, diu, és que tira de tot el Sobrense. Estratègia la fa servir com ningú. Moviments és impressionant. Quan té que jugar un futbol directe, ho sap jugar. I quan té que doncs jugar al toque, ho sap també. El Sobrense és molt complet, és un equip molt complet, molt treballat, amb molta experiència, i ara per ara està en la millor forma.
Clar, si a un gran equip ja li afegeixes més grans jugadors, doncs clar, el que fas és sumar potencial, i de fet tu destacava el Josu. Ara el Sobrense té un planter, doncs com feia anys que jo penso que el Sobrense no tenia. Issei Nakajima va debutar, va marcar un gol al 0-2, un gran gol de cap. Es preguntaran, Issei Nakajima?
Qui és aquest?
Qui és, no? És un jugador internacional.
Internacional, internacional.
Amb Canadà, la selecció de Canadà que entrena l'espanyol Benito Floro.
Benito Floro,
correcte. De fet, ens diuen que Benito Floro fins i tot va donar el vistiplau perquè Issei pogués jugar al Sobrense, tot i que evidentment no sabem quant de temps l'Issei podrà estar aquí amb el Subo. Ell, evidentment, està buscant un contracte professional, ell ho és, de fet, i bé, circumstancialment, doncs, està aquí a Sitges, coneix el Josu, coneix el míster, i d'aquí una miqueta que aquest jugador estigui, a dia d'avui, doncs, jugant amb el Subo. Tot i que, pel que sabem, Toni, ja fa un mes llarg, mes i mig, que està entrenant amb l'equip. És allò, mentre el tens, aprofita'l.
Clar, és això, no?
I de fet ja t'ha donat un segon gol l'altre dia a Moja.
Impressionant, eh? És per afirmar-lo i veure'l, eh? Perquè la jugada va ser boníssima. El Marcos, l'Espigado, va fer una jugada per la banda impressionant. S'inventa un passe al mig, però per dalt, i allà posa el cap. Arriba des de darrere, però és que a més, venint de darrere, li dona l'efecte que li té que donar a la pilota i la clava de cap. És impressionant, un salt impressionant. És un gol, per filmar-lo, la gent va quedar...
bocabadada.
Clar, perquè és un gol d'aquest de traca, que no es veu.
Sí.
Es veu molt poc. Es veu, sí, a la primera divisió potser, que tampoc jo l'he vist d'aquesta manera, no? Un gran gol, no? Però és que ja se'l va veure detalls. Cada vegada que un jugador del Sobrense tenia la pilota, ell ja buscava el desmarque. A més, tenia uns moviments, se'l va veure amb molts detalls, i cada vegada que tenia la pilota la sap controlar, la sap portar. Clar, se li veu que és un jugador que té molta qualitat.
Va debutar també Carlos Segú.
Sí, pocs minuts.
Pocs minuts?
Pocs minuts.
Per tant, doncs, encara no podem emetre cap judici sobre un jugador que, evidentment, no coneixem.
Les referències que tenim és que ha jugat amb el Josep Maria Mercè. Josep Maria Mercè, i fins i tot el seu pare, el Josep Maria, em va dir que és un jugador doncs, que pot aportar molt al Sobrense perquè té molta qualitat i sap estar És un jugador molt important, un jugador doncs, que té una trajectòria bona, en alça com la té Josep Maria, i doncs, és un jugador que al Sobrense, quan tingui més minuts, anirà demostrant que té molta qualitat.
I un altre que no va jugar, que de fet no ha debutat, podria fer-ho aquest diumenge a Iguadols amb el Prat B, és Blas Segarra.
Sí, que va veure el partit i que fins i tot ell se va quedar sorprès, perquè va dir, és que tenim un equipàs. Però ho va dir ell, diu, és que el Sobrense té un equipàs. Va quedar sorprès de la qualitat que té el Sobrense i doncs, és un jugador que la pot aportar al Sobrense doncs, moltíssim, com l'està portant Josep Maria Mercè a davant. És un jugador molt intel·ligent amb Blas Segarra i doncs, potser en aquesta recta, que no és recta, que encara queda moltes jornades, el Sobrense li pot anar molt bé.
Els dos gols que fa el Sub gairebé molt seguidets. Sí. El 67, Josep Maria Mercè fa el 0-1 i dos minuts més tard, el 69, Issei fa el 0-2. Sí que hi ha l'expulsió del Marc Chan a uns 10 minutets per acabar el partit.
Rigorosa, una mica rigorosa. L'àrbitre no me va agradar gens. Jo penso que l'àrbitre va ser el pitjor del partit.
I el Moja que fa l'1-2 faltant molt poquet, un parell de minuts.
Sí, va ser una errada al Sobrense. Va ser una errada en defensa, un mal refús. Se la va trobar el jugador del Moja allà, el va rematar, però fins aleshores el Moja no havia arribat. El que passa que sé jo, te marca un gol quan te falta 3 minuts per acabar i tu penses en una jugada desgraciada com aquesta, te pot empatar. I clar, és el que fan en aquell moment, és penjar pilotes a l'àrea, a veure si en un remat
sí,
poden sorprendre el Sobrense,
alguna...
no?
Caçant alguna.
Però no, el Sobrense controla molt bé, la primera part no tant, jo penso que la primera part, degut a la pluja, degut als jams, degut a tot, perquè allà Déu-n'hi-do com sonava allà.
Va caure,
Allà,
va caure,
Déu-n'hi-do. Doncs el Sobrense no es va trobar. I ells ja li interessava això, era un partit trabat en el que ells volien aturar-lo tot el possible al partit perquè el Sobrense no agafés el ritme. A la segona part el Sobrense agafa el ritme, associatiu entre els jugadors i arriba la victòria.
Està clar que qualsevol altre entrenador del món mundial estaria preocupat amb les baixes que té el Sobrense de cara al partit de diumenge que ve aquí amb el Prat B. Es perden el partit per acumulació de targetes tant el Capa com el Josep Maria. I, evidentment, l'expulsió del Marchand, que també el perjudica perquè no podrà ser diumenge tampoc al terreny de joc. Repeteixo, qualsevol altre entrenador estaria preocupat, però en el cas del Sobrense, Toni, suposo que sí que són tres jugadors...
Són importants.
Bàsics, diríem, bàsics,
i a més
molt
a més,
importants.
Titulars indiscutibles.
En l'11, més o menys titular que pugui tenir l'equip, però, clar... Tens recanvis.
Però, clar,
sempre
que...
hem parlat d'aquest fons d'armari que té
i que ells queden a zero de targes i sí que ara té bé un Prat que no passa per el millor moment, que és un molt bon equip, a mi me va causar bona sensació, però no passa per el millor moment i que la setmana que ve sí que la tindrà més complicada perquè anirà al camp de la unificació del Vitxe. No tens aquests jugadors pel Prat.
Setmana però... que ve sembla que hi ha un canvi de led unificació del Vitxe.
Aquesta?
Sí, sí,
no,
la propera, aquesta, la que ve ara.
La que ve ara.
La que ve ara
doncs
ja...
la propera és la que li toca anar al Sobrense al camp de la unificació del Vitxe.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Doncs, clar, tu ara perds tres jugadors titulars per fer net
per
de
fer
targes,
net. Sí.
Però és que fas net i a l'altre partit, que per mi té més transcendència, perquè és la unificació del Vitxe, és un equip que estarà a dalt i que està a dalt, doncs, ja pots disposar d'ells.
De fet, en aquesta jornada, els cinc de dalt han guanyat.
Sí, sí.
El
no
Campidalet, el Vistalegre, el Sobrense, la Unificació Bellvitge i el Gornal. Compte amb aquest Gornal, que Déu-n'hi-do, que està guanyant i d'una manera doncs, molt, molt solvent. Li va fer un 0-4 al Sant Andreu de la Barca. Vinga, anem a escoltar el Josu, el que deia després del partit, d'aquesta victòria 1-2 al Camp del Moja.
Sí, bueno, un partit super complicat. Perquè, bueno, perquè el rival així s'ho mereix, que és un equip molt, molt treballat i molt fort, i més a casa seva. Però bueno, crec que la primera part, malgrat no està del tot bé, nosaltres hem tingut diverses ocasions de gol, no les hem fet, i mira, la segona part hem començat molt fort, hem estat, crec que, a un nivell força bo, i quan menys bé estàvem a la segona part ha sigut quan han vingut els dos gols. A partir d'aquí era normal que ells se n'apretessin alguna cosa, i més amb un home menys nosaltres. I mira, ens hem trobat amb la jugada fortuita que el Mario ha xocat amb el Capa i ens hem fet el gol de, bueno, que es cursava a distàncies, i bueno, potser ha sigut més el patiment psicològic que visual, perquè crec que no hem tingut cap ocasió de gol ja de cara al final. Bé, crec que hem fet un partit complet i mira, avui hem sigut guanyadors, afortunadament.
Tot i això, que avui no era un partit fàcil, perquè aquella llegenda després del Carnaval, molts jugadors del Sobrens han sortit al Carnaval i això, però jo parlava amb el president, amb el Josu, no va al Carnaval. Aquí cadascú té que fer la seva feina i tot i no ser un partit fàcil, doncs el Sobrens ha fet la feina que tenia que fer.
Bueno, aviam, el Carnaval va acabar dimarts i nosaltres hem intentat treballar el millor que hem pogut al partit. Sí que és cert que no hem tingut una setmana normal perquè hem treballat diferent, amb menys hores de treball, però la gent estava ficada, estava compromesa amb intentar treure els tres punts d'aquí i bueno, doncs avui ho hem sabut fer. Òbviament no ha sigut fàcil, però és això sempre passa. A segona catalana no hi ha cap partit fàcil i menys amb un camp així d'aquestes característiques, amb un bon rival. Bueno, tot ens ha vingut potser una miqueta complicat, perquè per la setmana, per la climatologia d'avui, la primera part, ells se'ns han apretat, el camp, a casa seva, que no estem acostumats a jugar en un camp tan gran. Òbviament es nota, però crec que hem sortit amb nota avui.
I tot i això, Josu, el gol d'ells, no es podia dir que és una gran jugada d'ells, sinó un petit despiste en defensa del Sobrense, i l'han aprofitat molt bé, i no fem patir, tot i que el Sobrense tenia el partit més que controlat.
Sí, el gol d'ells ha sigut una, no sé si una balada o un desajustament entre el central i el porter, però bueno, coses que poden passar. Mira, crec que tant el porter com la resta de jugadors han fet un partit molt molt, molt bo i bueno, sí que és cert que en aquella petita acció doncs potser no han estat encertats, però també et dic que a la segona jugada hem d'estar encertats per rebutjar-la i estar mirant la resta de jugadors. Llavors, bé, quan marquem, marquem tots i quan ens fiquen gol, ens fiquen a tots. O sigui que res a dir.
Dos, han debutat dos jugadors, un ha marcat gol, un tros de gol impressionant, incorpores tres jugadors, dos avui doncs han tingut els seus minuts, bé, no?
Sí, no, molt content. Alice ja venia entrant a nosaltres de fa un mes i mig, dos, i bueno, finalment ens ha donat l'okay per jugar mentre no trobi algú millor. El Carlos ja portava 3 setmanes entrant a nosaltres i hem decidit fer-li fitxa, i el Blas doncs s'ha incorporat, però com no ha acabat d'entrenar bé, doncs hem decidit que no, que aquesta setmana no venia convocat i sense més. Però bueno, ara tornem a tenir 25 jugadors competitius que volen competir i que tots volen jugar, i avui un altre cop doncs sé que hi ha 3-4 jugadors que se'n van amb el cap cot perquè no han pogut jugar i em sap molt greu pel Huete i pel Joy especialment, perquè els he fet venir per sortir, però clar, justament en el moment que surten ens fan el gol. Em sap molt greu i potser la setmana vinent juga, perquè la setmana vinent em sembla que tenim, si no m'erro, tenim 3 baixes ja al principi per
Marxant
cap a per la cinquena targeta i Josep Maria per la cinquena targeta.
Ja.
Llavors, hi ha partits per tots, hi havia jugadors que no jugaven tant, l'Edgar no jugava, fa 2 mesos l'Edgar no jugava, i ara juga tot, i hi ha un nivell, crec que impressionant. El Didac venia jugant i ara no ve jugant tant. Vull dir, la temporada és tan llarga que necessitarem de tots, i així s'està demostrant.
Tens un equipàs ara,
Tinc un plantillazo, no?
Sí. Un plantillazo, sí.
Sí. No, jo crec que la gent no és conscient ara de... Jo crec que jo sóc conscient, perquè ens l'hem currat molt, aquesta plantilla, però la gent de fora no és conscient dels jugadors que hi ha en aquest planter, a nivell tant, però no tant a nivell de joc, que és molt gran, sinó a nivell de compromís i de voler fer coses i de gana de voler ser millor dia a dia. Hi ha jugadors que si els veus entrenar, si els veus competir, dius, aquests xavals poden anar pujant escales. Bueno, després fa falta la sort, però bueno, i després tenim aquest mix amb la veterania que tenim, que ens ajuda molt en determinats moments. Doncs crec que podem dir que tenim un equip força, força complet.
Avui el Sobirense dormirà líder, no?
No sé si juga avui el líder, no sé si juga avui, em sembla que juga avui el Prat, no?
Jugava avui,
no. Ara som líders, ara, en aquest moment, però d'aquí una estoneta no ho sé. Bueno, és anecdòtic, però òbviament, clar, que et diguin a la jornada 20 i no sé quants que estem, 21, 22, 21 em sembla, que el Sobirense aniria primer, segon o tercer, això, vamos, ho haguessin signat d'aquí a Lima. És una anècdota, però òbviament s'ha de disfrutar d'aquí a dimarts, s'ha de disfrutar, i si som tercers, segons, primers és igual, però s'ha de disfrutar del moment que estem i intentar allargar-ho la setmana vinent, que tornarem a la realitat d'intentar treballar per guanyar un rival superdifícil.
Ara no podem començar a creure una miqueta, no?
Ara ens hem de creure que hem de jugar amb el Prat la setmana vinent i queda molt. Ara estem salvats.
Home,
estem salvats, clar.
Sí, sí.
Ara estem salvats i l'objectiu està complert del club, sí. Que l'any que ve jugarà a segona catalana, mínim. A partir d'aquí, si tenim la possibilitat d'estar dalt, òbviament intentarem fer-ho, però torno a dir-te, no és l'objectiu del Sobirense. L'objectiu del Sobirense és anar partit i competir. I avui ho hem tornat a fer. La setmana vinent ho intentarem fer per continuar somiant.
Ja l'última, si no tenies arribada, ara tens el doble. Si el Sobirense era el màxim realitzador de la categoria, ara, doncs, amb tota la pólvora que tens a davant, déu-n'hi-do, no?
Bueno, abans també teníem pólvora, eh? Teníem el Laguna, teníem el Limón, que per causes diferents, doncs, els hem perdut. I els hem canviat per altres jugadors que són, bueno, característiques semblants i són d'arribada. Jo crec que el Sobirense sempre ha tingut arribada, però ara, òbviament, amb aquestes tres incorporacions, doncs reforcem aquesta línia d'atac. Hem recuperat el Lli també, avui, que venia de patir una lesió de llarga durada i ja porta dues setmanes entrenant. Doncs tenim més pólvora. Llavors, bueno, tot això ho intentarem aprofitar, òbviament.
Bé, probablement el Josu, sense voler, ens va donar o ens ha donat un altre titular. Estem salvats.
Sí, salvats, sí.
Aquest podria ser un altre dels titulars, eh?
Salvats, sí.
D'aquesta perquè... jornada de segona catalana. Sí. El Sobirense ha complert el seu primer gran objectiu, que era, doncs, no patir angúnies, no angoixar-se més del necessari en aquesta segona catalana com a recent ascendit. Per tant, aquests 43 punts penso ja que li atorguen aquesta salvació. A partir d'aquí... El Sobirense es pot, torno a preguntar, avui estic molt, molt, molt preguntant, que es diu, el Sobirense es pot fixar objectius més ambiciosos?
És que jo te diria una cosa.
Vostès mateixos.
Amb la boca petita, segur que los tenen al cap.
Probablement. Objectiu.
Passa que, evidentment, tenen que ser... No poden dir-ho amb la boca gran. Anem amb això. Potser quan falti 4 jornades i estiguin allà... Potser sí que...
Sí, serà el moment de dir obertament que aquest Sobirense està per lluitar, per pujar.
L'any passat faltaven 2 jornades, Pitu, i encara no ho tenia clar, Josu,
sí,
I no tenia més que fet.
Sí, 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 recordes, sí, sí, eh? Sí, ho recordo perfectament. Sí. Bé, en qualsevol cas, aquesta és la situació. Un Sobirense tercer, amb aquests 43 punts, empatat amb el Vistalegre, que és segon. Queden encara partits molt difícils, molt. Ho serà el d'aquest diumenge amb el Prat B, ho serà el d'aquí dues setmanes amb la Unificació Bellvitge, ho serà quan hagi de venir aquí al Vistalegre, que no falta molt. Clar, queda molt material encara.
Sí, sí, sí.
Has d'anar a camps difícils com el del Marianao.
Sí, però és camp gran. És que jo, aquests camps, el Sobrense juga molt bé en aquests camps.
Et vindrà un Sant Mauro aquí.
Sant Mauro és l'equip que a mi, doncs...
Et fa una mica de...
fa una mica de respecte, de respecte, perquè lo vaig veure un equip molt seriós.
Bé, veurem, eh? Pas a pas.
Pas a pas, pas a pas. El que passa que, clar, pots creure perquè veus un Sobrense, doncs, que...
I com que diuen que somies gratuït, escolta'm, somiem una miqueta.
Sí.
4:29. Vinga, ens hi posem ja de ple a la tercera catalana, jornada número 21. Aquests són els resultats que ens han deixat. Anoia 3, Penya Jove 1, Riudevitlles 1, Sant Pere Molanta 1, Sitges 0, Òdena 1, Fundació Aleti Vilafranca 5, La Múnia 0, Carme 2, Cubelles 3, La Granada 2, Calaf 1, Montserrat Igualada 2, Base Espirall 1, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Piera 2 i Les Roquetes 3, Ribes 2. Amb aquests resultats, com queda la classificació? Òdena continua primer, 55 punts, encara no coneix la derrota. 48 per Fundació Aleti Vilafranca, 46 per Piera, 42 per Anoia, el Cubelles que és 5è amb 40, 33 per Calaf, 32 per La Granada, el Sitges que és 8è amb 30 punts, 28 per Montserrat Igualada, 24 per en Ribes, 23 per Molanta i Les Roquetes, el Sant Cugat Sesgarrigues en suma 22, 19 a Riudevitlles, la Penya Jove que ocupa el quart lloc per la cua amb 17, els mateixos que el Bas Espirall i el Carme, i tanca la classificació, una jornada més la Múnia amb 12. I bé, si avui hem de ser justos en el que diem i en el que tractem d'explicar, Toni, ahir el Sitges va mereixer millor sort que no pas aquest 0-1.
Sí, totalment.
Davant un Òdena que, sí, és líder, no ha perdut cap partit, ha fet un fotimer de gols amb el d'ahir 79, però que ahir va aprofitar una errada al mig del camp dels Sitges per fer aquest 0-1 al minut 17 i poca cosa més. No li recordem grans accions ofensives al conjunt de Magí Badia. En canvi, el Sitges sí, ho va intentar, va buscar porteria, va arriscar més, va exposar més, però, com es diu en aquests casos, va faltar ficar-la dintre.
Sí, li va faltar ser una miqueta més d'arribada, no?
Hi ha un Sitges que tenia baixes, eh? No oblidem, tenia la baixa del Guillem Vinyola sancionat després de l'expulsió que va patir a Sant Pere Molanta, el Jordi Serra que no va poder dirigir des de la banqueta a l'equip, ho va fer doncs, primer des de la grada i després des de la part superior, a la zona del bar. Patrick, que es va lesionar en el darrer entrenament de la setmana, tampoc va poder jugar, en fi, condicionants o no, en qualsevol cas el Sitges va fer, com es diu en aquests casos, de tripes corazón i va oferir doncs, una bona proposta, com a mínim, repeteixo, per tractar de tu a tu a un equip que va fer el justet.
Molt just, molt just. Jo penso que no va merèixer guanyar l'Oden ahir, si algun tenia que guanyar els Sitges, o com a mínim empatar, no? Perquè era el més just, no? De tota manera, una altra vegada hem tornat a veure aquests Sitges que treballa molt bé en defensa, és un Sitges ben col·locat a darrere, que l'errada que va tenir no va ser en defensa, sinó al mig del camp, i que això va proporcionar l'únic gol de l'Òdena, no? Però un altre Sitges, com ho vam veure a Molanta, molt bé col·locat, sabent el que tenia que fer, i així ho vam veure. El que passa és que potser al Sitges li falta el que no ha faltat tota la temporada, una miqueta més de gol. Falta algú que...
El Nico, tant el Nico com el Dani Secades ho van intentar. El Nico ja a la part final del partit, quan el veiem fent estiraments...
Clar, és que va quedar rebentat.
Sí, sí.
És que el Nico fa un sobreforç.
En una de les últimes accions li van donar una trompada. Clar, el Nico va acabar bastant, bastant saturat ahir.
Sí, sí, bastant sí. Saturat. Sí, sí. El Nico va fer la feina que tenia que fer perquè va treballar moltíssim, però potser falta una miqueta més d'arribada, però ja no solament de davant, no? Los mitjos, no? Jo rematar més a porta, intentar alguna cosa més, no? Això és el que li fa falta als Sitges perquè, torno a repetir, serà un equip de lo que fer-li un gol costarà molt la partida ara, eh? Jo penso que l'alta de Marrauger l'ha donat aquell plus de tranquil·litat a aquella defensa, una defensa que està molt ben portada a les bandes, tant amb el Marrauger i el Candel, i ahir el Rafa jo penso que va fer un partit molt seriós.
Sí, en la seva línia, sense complicacions.
No es va complicar la vida, va trencar tot expeditiu. El que tenia que deixar, i doncs va fer la feina com ho tenia que fer. Però potser a la mitja, li falta més arribada, una miqueta més. No?
Una marxeta més, no? Potser.
Sí,
eh?
Algú més, algú més.
Una marxeta
de fet, el gol va venir...
Sí, sí, per una errada del Jaume Jordi, sí, sí, el Jaume Jordi que va perdre una pilota en una zona perillosíssima i clar, això, si al davant tens un equip que es diu Òdena i que a sobre és primer, clar. Clar, no acostuma a fallar, i no van fallar,
i no la van fallar.
Van clavar aquest 0-1 i després, doncs, repeteixo, poc risc ahir a l'Òdena, poquíssim.
Poc, és que no va poder, eh? Lo van intentar però no va poder, jo penso que ahir el Sitges va ser superior a l'Òdena en tot menys en el gol, no? Però el Sitges va ser... Per això, el seu entrenador, el divendres estava preocupat, li preocupava el Sitges.
Sí, sabia que ho va dir obertament, ens ho va dir obertament.
Però molt
sí,
clar.
Sí, que el Sitges era un equip que probablement mereixia estar més ben classificat del que estava a dia d'avui.
I tenia raó, però el que li falta al Sitges és això, més, una miqueta més d'arribada, sobretot, ja no dic perquè davanters té un parell i té que disposar amb això, però els mitjos, més arribada més xutar, més, buscar més opcions.
Bé, doncs, aquest 0-1... que tampoc deixava un mal regust de boca, però en qualsevol cas aquesta sensació de que aquest resultat no era del tot just, però bé, aquestes eren les impressions que ahir tenia Jordi Serra, o com a mínim les sensacions que tenia després d'aquests 90 minuts davant el líder.
Sí, jo crec que avui és felicitar l'equip, ha estat molt seriós, ha treballat molt, tot i ser una setmana complicada post-carnaval, els nanos físicament no se'ls ha notat. Jo estic molt content i bueno, de fet crec que com a molt ahir s'hagués pogut emportar un empat, però bueno, no ha sigut així. Gosen de molt, quan ets líder tot et ve a favor, els arbitratges també, jo crec que si són tots així, crec que pujaran de carrer. Tenen molt bon equip, però el Sitges avui jo crec que si no guanyar segur que, i els que ho heu vist, segur que mereixeria un empat mínim. Jo estic molt content amb l'equip.
Ha faltat avui marcar?
Sí, perquè ocasions claríssimes no n'hi ha hagut, però bueno, també hem tingut a la segona, sobretot la del Secades i la del Nico, la primera una semivasilina del Nico, i bueno, jo crec que ells, com deies tu ara fora de micròfon, han aprofitat molt bé una única errada nostra, la pèrdua de pilota a l'hora de sortir jugant, és el que arrisques, no? Una pèrdua de pilota en lloc complicat, i bueno, ens han marcat el gol, ells porten 78 gols, avui només n'han marcat un de l'única ocasió que han tingut, no? Però bueno, jo els he dit amb els nanos ara que hem de seguir aquest camí, és un equip diferent a la primera volta. Les incorporacions que estem tenint a Ugés, la recuperació del Marc Bufarull i el Pepe i tota aquesta gent està durant molta més criteri a l'equip i bueno, i a veure si a la Múnia acabem de tirar això endavant.
Avui potser un d'aquells dies, Jordi, en què es pot fer valer el tòpic de molt a guanyar i poc a perdre.
Sí, bueno, però ens feia molta il·lusió, estàvem imbatuts a la segona volta, estan entrenant molt bé els nois, són 22 nois entrenant, amb molta il·lusió. Han passat el carnaval i han vingut a entrenar igual, i és una cosa que aprofito per felicitar aquí perquè és un equip que està creixent, i avui, pues bueno, el que dius, hem perdut, teníem poc a perdre, però la veritat és que ho hem tingut a tocar, almenys, ja et dic, crec que els punts que haguessin sigut els 3 per naltros, però un empat, pues bueno, mira, el donaves per bo perquè és el líder, és un equip que no ha perdut, però jo aquí, si algú ve de fora i no sap qui és el líder, pues potser pensen que eren els blancs.
De fet, avui tenies clar, Jordi, que havia que arriscar?
Sí, bueno, hem parlat de diverses coses, no? Hem parlat de ficar 5 defenses, 2 laterals de llarg recorregut, però hem apostat pels futboleros, no? Hem apostat pel Pepe, pel Jaume Jordi, pel David, pel Raül, a davant el Nico i el Nanul Secades, que va jugar tot el partit amb el juvenil, i avui ja pues, ha acabat els 50 minuts, ja no podia més. Però bueno, hem apostat per jugar-la, per intentar tenir criteri a l'hora de sortir, i jo crec que avui pues, la gent que ha vingut, hem perdut, sí, però hem donat una bona imatge, jo estic molt content dels nanos, i bueno, a seguir treballant i no fer el ridícul a la Múnia, per exemple, no? Aquest és l'objectiu, guanyar la Múnia, guanyar bé, és un equip que està tirant els últims coets per salvar-se, no? Els últims petards, i nosaltres anem allà pues, a intentar guanyar en un camp que també històricament se'm resisteix.
Com està el Nico? Perquè l'hem vist ara a l'última part del partit estirant, després li hem fumut aquella trompada allà.
Veus aquí, veus aquesta zona d'aquí? És l'única que no té cops. Sí. Bueno, el Nico surt a cop per partit, el calendament s'ha fotut un cop al turmell, la primera jugada del genoll, a l'esquena, i arriba un moment que no sé si podia seguir o no, però clar, tenia un jugador mig grogui, a part del partit de Riudevillas, aquest nano està jugant amb perforació de tímpano, o sigui... Quan li dius alguna cosa només sent pitos i solo ruidos i bueno, i avui la mandíbula, no sé, aviam, jo crec que per diumenge que ve contarem amb ell, contarem amb el Vinyola, amb els Secades i contarem amb aquests nanos que avui ens han fet tornar pues, a, tot i perdre, a gaudir d'un Sitges, crec que ben ficat, un Sitges macho, no?, amb dos collons, perdó, i jo me'n vaig content, no del resultat, però sí de lo que he vist en el camp, de l'actitud i del saber fer dels nanos.
La derrota, en aquest sentit, després del que s'ha vist al llarg dels 90 minuts i del que comenta Jordi, ha d'alterar el menys possible, no?, una setmana per endavant per preparar el partit de diumenge que ve contra un rival que ho deies perfectament, no?, està lluitant per no perdre la categoria i s'ha de jugar també amb això.
Sí, sembla ser que, segons es diu, ara baixen dos i un potser no, ha canviat la cosa de baixar. La Múnia ho deu veure tocada de mans, o sigui, no està tan lluny, si baixessin tres o quatre seria més complicat, i bueno, pues ara pues, tiraran les últimes, els últims petards, anirem a veure el Tate allà a la Múnia i no serà terreny fàcil. Qui es pensi que anirem allà i guanyarem 0-25 va equivocar. El que tenim és que treballar, es posar el que tenim, treballar i deixar la porteria a zero i guanyar els tres punts cap a casa, no? I després ja vindrà el Cubelles, que serà un partit també entretingut.
La sensació de diumenge que ve és una miqueta al revés del que et deia, no? Molt a perdre, i poc a guanyar.
Sí, si vas allà, perds, i hòstia, has perdut contra el colista destacat, ells, pues, ja et dic que ells no ens donaran res a... No ens donaran ni un metro, sortiran a guanyar-nos, però hem de sentenciar el partit el més ràpid possible i fer-ho el més fàcil. No, jo ja et dic, a més la setmana que ve segurament també recuperarem a l'Héctor, és un jugador que ja s'ha recuperat de la seva lesió i també ens donarà molt equilibri. No? Ja et dic que jo, per exemple, avui amb el que estic supercontent és el partit que ha fet el Rafa. Jo crec que el Rafa, en un partit que ha tingut que jugar perquè el Patrick ahir al darrer entrenament es va fer mal, pues l'ha fet de conya, no? I és això, tirar de gent jove. Nosaltres, pues, per aquests motius, pues, no podem pagar els jugadors i tenim el que tenim, jugadors amb il·lusió, amb garra i que defensin l'escut com ho han fet avui.
Vint minutets i arribarem a les 5 de la tarda. Doncs ja és una bona notícia, Toni, com deia el Jordi, poder recuperar un jugador com Héctor.
Sí, molt bona notícia. Doncs
després de molts mesos absent per aquesta lesió a l'esquena, doncs bé, sembla ser que ja es comença a veure el final del túnel, com es diu en aquests casos, la llum, la punteta de llum aquella, que et fa veure el final del túnel i dius, ostres, sembla ser ja que estic arribant a bon port.
Home, és molt bon jugador, és un jugador que a mi
sempre dona aquell equilibri a mig del camp.
Sempre ha donat tot, és un jugador que doncs estarà tot arreu. Home, és un reforç important, no? És com abans parlava, agafar, recuperar el Marrauger, vull dir, ha significat molt pels Sitges, no? Doncs ara recuperes l'Héctor al mig del camp i seran valors importants de cara a l'equip.
I ara la batalla, entre cometes, de la Múnia.
Sí, el que passa que és un equip que ara tu ho deia, ho parlàvem, que és el cué però no l'han goleixat, rarament surt goleixat, si no és algun partit
bé,
a l'Òdena...
Sí, ve de caure goleixat precisament 5-0 aquesta última jornada amb la Fundació.
Sí, és cert. És que la Fundació Leti Vilafranca és cap part de lo millor del pitjor.
T'entenc el que vols dir, és a dir, que el Sitges no es passejarà allà.
No, és que el Sitges que no pensi que anirà allà i lo guanyarà...
No per res, sinó perquè evidentment hi haurà feina.
Tindrà que treballar moltíssim, com ahir va tenir que treballar i no se va portar res, doncs amb la Múnia tindrà que treballar per mirar d'aconseguir, doncs, com a mínim sumar.
Fixa't el precedent que tenim, em sembla, de la temporada passada. Va ser un 0-0.
Sí.
El Sitges va tenir ocasions...
I era cué, també, no?
Sí, el Sitges també anava a una situació complicada i va ser un 0-0, però que va deixar aquell regustet, no? Perquè el Sitges havia merescut.
Però bé, en qualsevol cas, és el referent que tenim.
Clar, és que la Mònia és un equip mercenari, és un equip que mercenari que no es disposa sempre els mateixos jugadors, sí, sí. Han passat per allà 40 jugadors.
Fitxa molt...
M'entens? Sí, se'n van, entren, se'n van... No forma un equip, doncs...
Estable, en aquest sentit.
Estabilitat, no? Mm-hmm. Doncs és un equip doncs, que han passat molts jugadors. El Sitges té que aprofitar d'això, però aprofitar-se no vol dir que anirà allà i ja està fent la feina, no? Tindrà que treballar com va treballar ahir amb l'objectiu de sumar els 3 punts. Uh-huh.
Doncs veurem, perquè és allò que diuen també, canvi de xip, no? Passes de jugar amb el líder, amb el QE, amb el darrer classificat. Els 3 punts són els mateixos, perquè evidentment si tu guanyes ahir, valen el mateix els 3 que hagués pogut sumar ahir com els que pot sumar també aquest proper diumenge al camp de la Múnia. Per tant, aquí sí que la classificació diu que un és líder i l'altre QE, però els punts tenen el mateix valor.
Sí, l'única diferència és que amb l'Òdena saps que l'Òdena no ha perdut cap partit, uh-huh. que el que pots aspirar
clar,
és...
Clar, jugues amb aquest factor psicològic, evidentment.
Clar, sí, sí. Que pots empatar, uh-huh. i en canvi a la Múnia saps que fent les coses bé pots guanyar.
Està clar. 4 i gairebé 44 minuts de la tarda, seguim endavant, hem de parlar encara de moltes coses més. Per exemple, la Lliga Nacional Juvenil s'ha disputat la jornada número 22, una nova derrota del juvenil de la Blanca. Toni, aquest juvenil que no acaba de... Vaja, que no sé si dir que ha acabat d'arrencar aquesta temporada. Li ja, ha costat molt, li està costant molt.
Molt.
Ve d'encaixar ja. Un 4-1 al camp del Prat, sense opcions, és en definitiva un nou pas cap al descens. Malauradament, la Blanca la temporada que ve tornarà a estar preferent, però bé, en qualsevol cas... Si és on li pertoca estar, doncs...
Sí, sí.
Allà estarà,
correcte, mm-hmm. Allà estarà.
Proper partit, recordem que ve el Cornellà B aquest diumenge, el Nou Pins Vents. A veure si l'equip és capaç, ja no diem allò de guanyar, que estaria perfecte.
És que, Pitu, perdona, ha sumat 2 punts a casa i 3 punts a fora.
Sí, sí.
Clar, és que...
És curiós, el Nou Pins Vents encara no coneix la victòria.
No,
és a dir, l'única victòria és la que aconsegueix la primera volta fa molts mesos ja amb el camp de l'Hospi.
Sí.
I els 2 que té de casa són després de sengles empats. Per tant, a veure, sí, una miqueta l'equip ara que ja, no sé si s'ha pogut treure aquella pressió de dir, bueno, estem més avall, vull dir, escolta'm, sabem que baixarem, anem a intentar, doncs, guanyar.
Exacte, treure el millor possible, uh-huh. i acabar bé.
Veurem aquest diumenge, com dèiem, amb el Cornellà al Nou Pins Vents. Tenim també resultats de futbol femení. Ha estat aquesta una bona jornada per als equips femenins del Club de Futbol Sobrense, perquè han guanyat tots 3. A la primera divisió, jornada número 19, el primer equip va guanyar 0-3 al camp del sector Montserratina. També va guanyar 4-9 al Alevi Infantil, en partit de la 17a jornada. Ho va fer al camp de la Joventut Bisbalenca. I un marcador prou contundent també el que va aconseguir el Benjamí Alevi en partit també de la 17a jornada, com és aquest 0-10 al camp del Molins de Rei. Resultats també del rugbi, perquè el passat dissabte la victòria del Rugby Club Sitges en la darrera acció del partit davant el tècnic d'ex-València, que va acabar amb aquest 15-12, doncs és un resultat molt, molt més important del que el seu propi marcador indica. D'aquest 15-12, aquesta victòria, a falta de 2 jornades, de 2 partits més encara, gairebé, doncs li dona la permanència. Gairebé, no està assegurat del tot, però ho té a tocar, molt, molt a prop. Queden 2 jornades, com els dèiem, ha de rebre ara el Sant Cugat, que és un dels equips forts d'aquesta divisió d'honor B, i acabarà la temporada jugant al camp del CUE, al camp del Buc. Per tant, hi ha aquest coixí d'aquesta victòria patida, èpica, com li vulguin dir, gràcies a un jugador, evidentment no només a aquest jugador, el Malcolm Van Steeden, que és el capità de l'equip, perquè va ser ni més ni menys l'autor dels 15 punts de l'equip gràcies a 5 transformacions. L'última, en la darrera acció del partit, hem penjat, perquè vostès ho puguin veure a la nostra pàgina d'internet, www.radiomaricel.cat, doncs un vídeo fantàstic que va filmar Brandon Jones al moment de la transformació de Malcolm, quan la pilota supera
als pals, el cel s'il·lumina amb un llamp espectacular, és fantàstic, és com ens deia Pedro Castilla, un final de pel·lícula. Doncs això és el que va passar dissabte a Santa Bàrbara, amb aquesta victòria, amb aquesta postal fantàstica d'aquest llamp que va il·luminar. És com allò que si de cop el cel s'il·luminés per ajudar el Rugby Club Sitges a aconseguir aquesta important victòria. Permanència, com dèiem, assegurada. Si parlem de la primera catalana, el sènior B va perdre, ho va fer per 22-0 al camp del Poble Nou Enginyers. Tampoc ha estat una bona jornada per als equips inferiors, el sub-18 que va perdre 12-15 a casa amb l'Universitari, i el sub-16 també va perdre davant la Unió Esportiva Sant Boiana, ho va fer per 10-84. Sí que va guanyar, en canvi, el femení, el sènior femení, en un partit de la Copa Catalana, va guanyar 5-0 amb la Sant Boiana. I si parlem de bàsquet, doncs els hem d'explicar amb aquesta victòria 57-45 del bàsquet Sitges davant el Molins d'en Rei aquest passat dissabte al pavelló de Pinsvens. Victòria pràcticament definitiva ja per assegurar-se l'ascens a Copa Catalunya. Partit que ja amb els Sitges dominava a la fi dels dos primers períodes per 31-21. Fet destacava Edu Piñero, ara ho escoltaran, doncs el fet que el Molins només fos capaç d'anotar aquests 21 punts en dos períodes. Partit ja gairebé ben encarat a la fi dels dos primers quarts. Al final aquest triomf per 57-45, tanteig baix, però en definitiva victòria per aquests 12 punts de marge, que sumada ja a la victòria que va aconseguir la primera volta també a Molins, deixa aquest camí, no direm que planer, però sí sense grans pedres per acabar primer d'aquesta fase prèvia i assegurar-se l'ascens a Copa Catalunya. Bàsquet Sitges, líder, 19 victòries, 1 derrota. Segon classificat, Bàsquet Molins, 16 victòries, 4 derrotes. I aquestes eren les impressions que tenia Edu Piñero després del partit. Victòria, per cert, molt celebrada.
No pienso en eso, era un partido, yo creo que de los importantes que vamos a tener, y quedan 9 finales, pero hoy era dejar pues el Averaz y 3 partidos, pues son 4 partidos que quieras o no te da un colchón, pero que lo que uno te dice que bueno, el trabajo que estábamos haciendo durante 19 partidos, pues bueno, ahí se ha visto. Y hoy hay que decirlo, que en los dos cuartos un equipo como Molins, se los han metido 21 puntos, hostia, dice mucho, ¿no? Y ahí está demostrado.
Partido a pocos puntos, ¿cómo lo explicas? Buenas defensas, desacierto, un poco de todo.
Nosotros tenemos la segunda mejor defensa y eso es la tercera, a poca diferencia, o sea que sabíamos que iba a ser un partido duro en defensa, que ellos son duros, pegan y tal. Y bueno, y los árbitros pues tampoco mejor no han pitado lo suficiente, de que encima hemos salido perdiendo nosotros, pero bueno, lo sabíamos, y luego en ataque, pues ante esta defensa teníamos que tener la cabeza fría y saber jugar y tener tranquilidad.
Partidos de esos, Edu, en que el entrenador, supongo que motivación a los jugadores.
Yo me hubiese cambiado, ya se lo dije, ¿no? O sea, yo le estaba diciendo ayer, y digo, yo cogería y me cambiaba de corto y me pondría, ¿no? Son partidos que gustan y bueno, a ver, todos los partidos gustan, pero esto de que te estás jugando algo importante, de que te da contra el segundo clasificado ante un gran equipo y un gran entrenador como Chu Fernández, o sea, quedas o no, pues ostras, ha sido bonito y eso es lo bueno.
Tenéis más de medio campeonato en el bolsillo, esto no lo podemos negar.
Vamos primeros, a 3 partidos del segundo, quedan 9 jornadas, hasta que matemáticamente no esté todo decidido, pues nada. No hay que relajarse. Luego, pues, ese es un objetivo. Y luego, pues, si podemos conseguir más objetivos de ir a campeonato y todo el rollo, pues, mira, muy bien. Pero ahora, pensar que la semana que viene jugamos contra Palma, que es un equipo que está abajo, que seguro que no querrá jugar el playoff de descenso, y va a ser difícil. Y además, en la pista de La Palma, casi siempre hemos perdido, ¿eh? O sea, que es una pista difícil.
¿Podemos hablar de punto de inflexión el día que perdéis con Sant Boi? Porque da la sensación que el equipo vuelve a recuperar un poco, no la senda de las victorias, pero sí esa manera de ganar, ¿no?
Yo creo que fue un toque. Y se habló, fue una semana dura, porque bueno, creo que las navidades pasó un poco factura, fue todo un poco, ¿vale? Y llevar 12 o 13 victorias que llevábamos seguidas, pues bueno, yo creo que... Y a partir de ahí, pues bueno, se habló,
Si dijimos que no tenía que volver a ocurrir, que teníamos que confiar en lo que estábamos haciendo desde un principio. Y bueno, yo creo que el mérito lo tienen ellos, que se han puesto el mono de trabajo y están cada día dándolo todo. Y hay gente veterana que lo sigue dando todo aún, o sea, con eso es. Y quieras o no, pues la gente joven también, pues ahí se está demostrando, pues hay una buena comunión y está saliendo bien.
Ya sé que tú no, pero hasta cierto punto, ¿se puede entender un poco algunos momentos de relajación en la temporada?
Yo intento que no los haya. Tú ya sabes que yo lo que intento es que desde el minuto, desde la primera jornada hasta el final, hasta que termine todo.
Te lo pregunto básicamente porque a veces hablando con los jugadores, ellos te lo llegan a reconocer.
Bueno, sí, ellos lo pueden decir, pero yo no se los digo, ya lo saben, no, yo no se lo digo. Yo lo que tengo claro es que desde que empieza la temporada, del primer día hasta el último, yo no hay relajación y no hay relajación en ningún momento y es lo que espero. Porque algún día, si tú dejas que vean que el entrenador es, en algún momento ve que se relaja, ellos se van a relajar y luego será uno y luego a lo mejor serán dos y luego veremos que... No quiero que me salgan enanos. Ellos trabajo todos los días. Oh, dámonos fiesta. No. Son 3 días a la semana. 1 hora y cuarto. No creo que sea mucho esfuerzo. Intentamos pasárnoslo bien, disfrutar y es lo que intentamos.
Ara li dèiem al Toni, haurien de veure vostès com viu Edu Piñero els partits a la banqueta. És per tenir allà una càmera que l'estigui enregistrant durant els minuts que dura el match, perquè és una passada, és un jugador, és un, bé, un entrenador en aquest cas, que exigeix moltíssim i bé, el seu ABC és una miqueta el que ens explica sempre que podem parlar amb ell, no? Doncs exigir al màxim al seu equip, perquè si avui se me'n relaxa un, demà se me'n relaxaran dos i després tres, i això doncs no, ell no ho permet.
Ell és guanyador.
Sí, guanyador, nat, allò, nacido para ganar, com es diu en aquests casos. En fi, com deia el propi Edu Piñero, la setmana que ve a la pista del bàsquet La Palma, un equip que està lluitant per no baixar, per tant, històricament sempre, com recordava el propi Edu, ha costat guanyar allà. Hem de parlar encara d'hoquei patins. Toni, d'aquesta derrota que va patir el Pati Sitges divendres amb el Calafell, 3-8.
Sí.
Càstig també massa dur, massa dur. Sí. Tot i que és un partit que ja vens perdent a la primera part amb 1-3, el Calafell va trobar bones posicions de xut i quan les va tenir no s'ho va pensar dues vegades.
No,
gairebé hi va haver un moment, ho parlàvem mentre veiem el partit, que cada xut que anava a porteria
era gol. És que el joc que va realitzar Pati Sitges me va agradar més que el del Calafell, era més ok, era un joc col·lectiu, jugaven millor, el que passa que ells cada vegada que xutaven doncs era un gol. Després l'àrbitre va perdre una miqueta els papers, va perjudicar molt el Pati Sitges, sí, i jo penso que el Pati
Sitges... moment quan l'àrbitre comença a ensenyar blaves, l'equip es queda amb dos a la pista, clar, dos i el porter, això ho ha aprofitat Calafell evidentment,
clar, això mata l'equip
i va trencajar el partit. Al final el Calafell doncs va aconseguir aquest 3-8. Permetem perquè escoltarem en aquest cas Rubén García, que és el segon entrenador d'aquest club Pati Sitges. Vam intentar parlar amb el Jordi Pena, ens va dir que el disculpessin, però que estava molt calent i que si podíem parlar amb el seu segon, doncs així ho vam fer.
A veure, hem començat malament, ens han encaixat 3 gols ràpid i això ho hem anat arrastrant durant tota la primera part. A la segona part hem sortit bé, hem començat a remuntar, hem tornat a badar, ens han tornat a encaixar 2 gols més. I a partir d'aquí doncs ja el partit s'ha començat a descontrolar i bueno, podíem o mirar d'arreglar-ho o acabar de perdre-ho, i lamentablement ha sigut el segon.
La clau ha estat potser en aquest moment en què hi han hagut les blaves, l'equip semblava que tenia alguna opció d'apropar-se al Calafell, però el fet del desavantatge al camp s'ha notat molt.
Sí, els jugadors expulsats, clar, això compta, però el primer punt hem començat a deixar de guanyar, per així dir-ho, ha sigut quan hem fallat 2 penals, una directa. Clar, no podem perdonar tantes ocasions. Aquestes ocasions ens ficaven per davant al marcador i no les hem sabut aprofitar.
Ells, en canvi, han estat molt efectius. Gairebé han trobat bones posicions de xut i no s'ho han passat 2 vegades.
Sí, no, a veure, és un equip, ja ho sabíem, que és un equip molt agressiu, que li agrada molt xutar des de fora. Hem mirat de contrarrestar-ho, però els ha sortit força bé, tot i que sabíem el que anaven a fer.
Déu-n'hi-do, 9 gols veu encaixar allà, 8 aquí...
Sí, allà de fet va passar el mateix. És un equip, on ja dic, és molt efectiu, i a la que vades, un moment, en dos minuts et fiquen quatre gols. Allà ens va passar el mateix. Mitja part anàvem 2-2, va començar la segona part, dos minuts de la primera, de la segona part, ens van ficar quatre gols seguits. I allò ja va ser irremuntable.
Potser, parlant del partit d'avui, ja l'última, ha sobrat aquesta última acció del Carles, no? Li ha valgut la vermella i falten 10 segons.
Sí, són accions ja de desesperació, suposo, i d'impotència. Sí, aquestes coses s'han de corregir, s'han d'evitar.
Bé, doncs ens fèiem referència a aquesta última acció, gairebé quedava molt poquet, i el Carles Busquet, doncs, potser més calent, del que tocava, doncs, va veure la vermella, i això doncs, va en perjudici d'ell personalment i evidentment de l'equip, de cara a la propera jornada, que no serà fins aquí dues setmanes. El Club Patí Sitges serà jugar a la pista del Club Patí Vilanova. Atenció, ja vam viure un derbi molt intens a la primera volta, el guanya el Sitges aleshores 3-2, veurem.
Clar, i allà sense el Carles Busquet.
Sí, sí.
Clar, és allò, no?
Sí, ara qualsevol element que tu restes a l'equip... afecta bastant. Derrota també del juvenil aquest passat dissabte 3-8 amb el Barça. Gran ambient, al pavelló hi havia força públic, un ambient molt maco, però el Barça és el Barça i es van dur doncs la victòria. Victòria en canvi del júnior, que va guanyar 7-4 al Montbui, per tant resultats una miqueta de tots colors. Arribant gairebé al punt de les 5 de la tarda, ho hem de deixar aquí. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Ens retrobem dimecres al temps de la tertúlia Pilotes Fora. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.